més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. 24 d'octubre, la castanyada ja a tocar, a una setmana vista. És encara d'hora per posar notes, però no és tan d'hora com pugui semblar. Dissabte, al descans del Celta Fortuna Sabadell, creuarem ja l'equador de la primera volta de la Lliga, portarem ja un quart de competició i camí de novembre és el moment d'aixecar ja una mica la vista, de tirar cap enrere i d'analitzar què s'ha fet en aquesta arrencada de campionat. És evident que amb el primer gir de timó del Sabadell de Gerard Bofill només hem vist dos tastets. Idèntic signe, derrota, sensacions diferents, millor contra el Depor que el Cerro del Espino, però l'espectre encara és petit, caldria veure'l una mica més. Però la plantilla sí que és la mateixa, aquí no canvia. Mateixos jugadors, mateix equip, mateixa confecció. I havent jugat ja contra la meitat dels rivals a la Lliga, avui posarem ja les notes dels primers parcials del curs. I és també evident que la nota no pot ser positiva. Si realment hi ha equip per fer play-off, que això donaria per molt debat, aquest no està complint ni molt menys. Però és que encara que no hi hagi talent per estar tan amunt, el que és evident és que aquest Sabadell no està pensat per estar ja a 24 d'octubre despenjat a 3 punts de la permanència. Toca millorar, calen colzes, estudiar i que les recuperacions vagin bé per revifar una mica un curs que està sent decebedor, que havia de ser molt més tranquil, que ens havia d'il·lusionar amb millors notes que l'anterior i que, de moment, examen rere examen, està sent un petit calvari. Queda molt, insisteixo, però coincidirem tots que la nota del primer quart de Lliga és un suspens rotund. Segurament no un 4 llarg, sinó bastant més lluny de l'aprovat. Com dirien a l'escola, necessita millorar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que avui s'inicia la tercera jornada de la Champions de futbol masculí. Ho fa amb 3 partits en presència d'equips de la Lliga Espanyola i els 3 a les 9 de la nit. A Portugal, 2 d'ells, Benfica, Real Sociedad i Braga, Real Madrid. L'altre, el Pizjuán, Sevilla, Arsenal. Demà, a més de l'Atlético, el Barça també rep el Shakhtar Donetsk, no a les 9, sinó a 3 quarts de 7, el Lluís Companys a Montjuïc. Albert Luque ha negat haver coaccionat Jenny Hermoso, com també ho han fet altres responsables federatius per tot l'afer Rubiales arran del Mundial guanyat per la selecció femenina i tot el que de sobre segur que ja sabeu. El Marca assegura que els 10 estadis del Mundial del 2030 a Espanya seran el Bernabéu, el Metropolitano, el Camp Nou, Cornellà, el Prat, la Cartuja, Sant Mamés, Riazor, un estadi ara mateix de primera federació, la Rosaleda, un altre però de l'altre grup, la Romareda i Mestalla, és a dir, que es quedarien fora del Mundial ciutats com Gijón, com Vigo, com Sant Sebastià, com Múrcia o com Gran Canària. En ciclisme, Carlos Rodríguez ha renovat fins al 2027 amb l'equip Ineos i, per últim, el Joventut de Badalona visita el Venècia italià a partir de les 8 a la quarta jornada de l'Eurocup de bàsquet masculí. Carles Duran tindrà la baixa d'Andrés Feliz, una penya, per cert, que ha fitxat per 2 mesos, al base canadenc amb passaport haitià, Kenny Cherry. I aquí a l'Hotel Suís, què?
Què es comenta a la recepció?
Tindrem aquí a l'hotel 3 temes principals. El centre d'esports amb moltes arestes, això sí, amb una enquesta amb periodistes posant nota a aquest primer quart de la competició, amb els primers minuts en Lliga del central Antonio Sánchez o també amb Marcos Baselga, i a part del Sabadell també tindrem futbol juvenil i futbol sala.
l'actualitat de la primera ref.
El Castellón ha presentat el seu nou porter, per variar, d'origen un pèl random, una mica exòtic, Alessio Salvato, porter procedent de la sèrie C italiana. L'anglès Jacob Carney es troba al Regne Unit pendent de solucionar problemes burocràtics amb el visat i amb el transfer. César Morgado és el líder del rànquing de rematades interceptades en el grup 1 de Primera Federació, com comparteix en una història a Instagram l'excentral del Sabadell, ara el Lugo, que ha interceptat un total d'11 rematades a porteria. Apareix a la classificació un jugador arlequinat, Amel Ibia, ara lesionat, l'ex de la Cultu ha interceptat 7 rematades. Després també comentarem les absències del Barça Atlètic de cara al partit contra el Sabadell per convocatòria internacional, i el Covadonga Depor de la Copa jugarà finalment a Ganzabal, és a dir, al camp del Langreo i no pas el del Covadonga, l'equip asturià al qual s'enfrontaran els coruñesos.
La notícia curiosa.
La samarreta del Barça i del Rolling Stones esgotada en temps rècord. Segons piula RAC1, s'han venut tant l'edició estàndard, déu-n'hi-do els preus, 400 euros, que tenia un total de 1.899 unitats, és a dir, l'any de fundació del club, com també una d'exclusiva que directament valia 3.000 euros la samarreta i de les quals només se n'havien fet 11.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Elgin contra l'Stenhouse Muir, a 9:15, Ligue 1 d'Escòcia.
I a les xarxes socials.
Diferents cosetes, per començar una mica de música, l'alemany Finn Schwetze, waterpolista de l'Astralpool, i pel que sembla el vídeo que ha penjat a Instagram la secció de waterpolo del club, també pianista. Deixa'l una mica de fons, Bea, però aquest és Schwetze, jugador del waterpolo del Natació Sabadell, fitxatge d'aquest any, que toca així el piano. Les cares d'Edu Lorrio, d'Alberto Barroso o de Javi Bustos, que també apareixen de fons en el vídeo, tot un poema, no tenen preu. També una story d'Iker Pajares, amb el rànquing PSA, el jugador d'esquatx sabadellenc que ha tornat al top 20 mundial. I, per cert, ahir el ciclista de Castellarnau, David Domínguez, estava en directe a la pizzeria on treballa amb altres corredors, com Abel Balderston, amb qui comparteix canal a YouTube, o amb el sabadellenc Raúl Rota, que feia de càmera. El seu germà Òscar també va sucar-hi pa als comentaris.
Avui celebra el seu aniversari.
Demà segurament parlarem d'ell, l'entrenador de bàsquet masculí del Club Natació Sabadell, l'exjugador també de bàsquet, Jonathan Ramírez.
Hotel Suís.
Som-hi, va, programa 1301 de la història de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Les portes ben obertes, com sempre. Avui amb el Sergi Garcés aquí a l'estudi. Què tal, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
En dia de tornada a la feina, ens hi hem acostumat amb això d'anar jugant de dissabte en dissabte. Jugar al Sabadell dissabte a les 4 al camp del Celta Fortuna. Recordem, a la ciutat esportiva de Barreiro i no pas a Balaídos, com semblava en un primer moment. Els dos últims partits, comptant el del Sabadell, del filial vigués, són a Barreiro i no a la banca Balaídos. I, per tant, avui ha tocat dia de tornada a la feina pels arlequinats.
Sí, entrenament a l'Olímpia, com dèiem ahir, tornada a la feina, com dius, nova oportunitat en aquest cas per capgirar aquesta dinàmica i sobretot amb aquesta intenció. Segur que han tornat avui els de Gerard Bofill als entrenaments. En aquest cas, recordant que l'equip, doncs això, acumula aquestes tres jornades amb tres derrotes consecutives. Per contra, el dissabte s'enfronta, ho dèiem ahir també, Adri, si no l'equip més en forma, en el top 3 ha de ser i segur el Celta Fortuna, a dos punts del líder només, a un punt del Nàstic, només se situa el conjunt vigués, i porta tres victòries de manera consecutiva. Per tant, el tanto, perquè a més no perd des de la jornada 3, diria, segur que tu tires més de memòria que jo, que això estem parlant de principis de setembre. Per
sí,
tant,
sí, sí.
Per aquí anirà una mica la cosa. Des de llavors no perd, aquest filial del Real Club Celta de Vigo. I sobretot, amb un Sabadell, que ara ja entrant una miqueta més en matèria, necessitar aquest cop d'autoritat per un partit on recupera Pablo Monroy. Recordem que el lateral, en aquest cas el carriler castellonenc, es va tornar a perdre un partit per sanció, segona expulsió que pateix en el que portem de curs Pablo Monroy, però un Sabadell que, això sí, també tindrà les baixes seguríssimes de Raúl Baena, em sembla que ho comentaves ahir a última hora, està en aquest tram final de la recuperació. Si tot va bé, sembla que pot ser fins i tot l'últim partit que es perdi. Com a molt, molt, li podria quedar un altre al del Sanse de la setmana que ve. I baixa també segura, en aquest cas perquè li queda una miqueta més de recuperació, al basc Jona Amelivia. Per tant, en aquest cas, amb aquest panorama, ha tornat avui a la feina al Centre d'Esports Sabadell i amb aquesta baixa que, entre d'altres coses, va provocar un debut o va forçar, anem a dir-ho així, que hi hagués una estrena com va ser la d'Antonio Sánchez. Havia estat inèdit fins ara el jugador d'Almeria i el vam poder veure en acció davant el Deportivo de la Corunya jugant ara sí ja els seus primers minuts. Tot s'ha dit també amb una petita trampa perquè recordem que ha arrossegat diferents problemes físics al llarg de la pretemporada que tampoc no l'han deixat estar al 100% a disposició de primer de Miquillador i ara de Gerard Bofill.
83 minuts va tenir el futbolista andalús, l'ex del Cartagena B. Després et preguntaré, per cert, si me'n recordo del tema de l'11, si creus, per exemple, que Monroy tornarà per jugar, el paper que ha de jugar també David Astals, i una miqueta per on creus que poden anar les idees de Bofill pensant en aquest Celta Fortuna. Com deies, avui repassava números, no sé si has vist els golejadors, però és que, per començar, crec que eres tu qui ho deia ahir, que s'enfrontaran la pitjor defensa de la Lliga, el Sabadell, un gol més que el Sestao River, que és el Cué, contra el millor atac de la Lliga, però és que veus jugadors com, per exemple, Raúl Blanco, el cosí de Iago Aspas, bé, el cosí d'uns quants futbolistes, eh? És germà, ai, perdó, és cosí de Iago Aspas, el cognom compartit és Juncal, el germà Jonathan Aspas, que ja està retirat també, Aitor Aspas també és jugador del Bouzas i cosí seu, tenen Adrián Cruz, que és jugador de l'Arenteiro, que també és família, o sigui, aquí tota la família juga a futbol, però vaja, en 9 partits, Rubén Blanco ha fet 4 gols, els mateixos que Manel, i 4 assistències. Ha participat a la meitat de gols del Celta Fortuna. O sigui, participar en 8 gols en 9 partits és una animalada, Primera Federació. Però vaja, molt pedigrí que tenen al davant i tota la setmana nosaltres per pensar en aquest filial del Celta de Vigo. L'11, i sobretot el paper en defensa, em va molt bé lligar-ho perquè el Sabadell, al final, l'hemorràgia que té en aquest inici de temporada és el darrere, amb pífies monumentals com la de l'altre dia contra el Depor. I aquí, en certa manera, Antonio Sánchez ha arribat per intentar suplir-ho. En absència d'Amelivia, doncs agafa aquest paper de central dretà. Veurem si en línia de 2 o línia de 3, però a mi em va agradar Antonio Sánchez. No sé quin tast... De fet, et diré una altra cosa i agafo paraules també del Vitorí. En Copa Federació a Lleida ja m'havia agradat la primera vegada que el vaig veure en escena amb la samarreta arlequinada. I de moment, per mi la nota és alta a nivell individual.
Sí, va estar a un bon nivell, i més per un jugador que, com ell mateix ha reconegut, i ara de seguida el començarem a escoltar, home, aquesta inactivitat, aquesta falta de rodatge competitiu, vulguis o no, acaba pesant, però pràcticament va jugar tot el partit complet, com ara recordaves, davant el Deportivo de la Corunya, i a més, insistim, a un molt bon nivell el que va tenir el jugador andalús. Fins i tot, per posar pocs dubtes, diria jo, encara que poden passar moltes coses, de la seva més que possible titularitat a Barreiro aquest pròxim dissabte. Jo m'arriscaria a dir que si algú té gairebé garantida amb seguretat la presència a l'11 titular en línia defensiva aquest pròxim cap de setmana és Antonio Sánchez, que, com diem, ha trigat 9 jornades en estrenar-se. Tornem-hi, amb aquesta pretemporada que deixa doncs diferents problemes físics que no l'han deixat estar a disposició dels entrenadors al 100%, i tot plegat amb un contratemps que comencem a escoltar ara Antonio Sánchez deixant molt clar que no ha estat fàcil de pair tot plegat, encara que ell sempre és dels que és optimista, esperant que el moment, tard o d'hora, acabarà arribant.
Se pasa un poco duro esos periodos de tiempo en el que estás inactivo, pero para mí lo más importante siempre estás concentrado, tomártelo positivamente, porque negativamente no te va a llevar a nada en esta vida. Y yo creo que hay problemas peores en la vida para lamentarse muchas veces cuando estás de parado en el fútbol, y tienes que tener esa mente positiva para seguir logrando y estar preparado para cuando te llegue el momento, porque no sabes en el mundo del fútbol cuándo te va a llegar el momento y tienes que estar preparado para darlo todo.
23 anys, té el central de Huércal Overa, d'Almeria, tocada de Múrcia. Ho dic perquè la reflexió és gairebé de filosofia de vida, eh? O sigui, transcendeix el que seria el món futbolístic, perquè quan li preguntàvem com havia viscut tanta inactivitat, no només a la Lliga, inèdita en les primeres 8 jornades, sinó també en una pretemporada difícil per ell, deia, home, pues, sí, però que hi ha coses més fotudes a la vida, no?
Sí, i sobretot per tanta joventut, com la que té aquest jugador per arribar a aquest punt de reflexió. En tot cas, malauradament per ell i per tots, una estrena, un debut que no va poder-se acompanyar ja del 100% de la victòria, que hagués estat aquest, sí, un cop de puny damunt la taula per al conjunt arlequinat. Això sí, és dels que també veu petits brots verds, com a mínim, en quant a les sensacions i en quant al joc de l'equip, bàsicament, cal dir, Adri, si partim de la base del Cerro del Espino, és a dir, si ens situem una setmana abans al camp del Rayo Majadahonda, és evident que l'equip va mostrar, com a mínim, aquest punt d'intensitat, aquest punt d'anar-hi, aquest punt de lluita i de constància competitiva que tant i tant vam trobar a faltar a terres madrilenyes ara fa alguns dies. Ell és d'aquest parer, ell està convençut que el partit davant del Depor ha de ser aquest punt d'inflexió que diu necessita l'equip per tirar endavant.
Lo individual tiene que ser siempre positivo, pero yo siempre cuento con el aspecto del equipo, que es lo que importa, de que vayamos para arriba, de solucionar lo que está pasando. Y yo creo que hoy un punto de inflexión comparado con el partido pasado en Majadahonda, que creo que están cambiando las cosas y que aunque haya derrota hoy, nos vamos con cosas positivas y aspectos positivos que yo creo que es lo mejor para el equipo.
Doncs aspectes positius, quedant-se amb la lectura col·lectiva i no pas amb la individual, i després de 8 jornades sense jugar cap minut, 83 minuts que esperancen i molt. M'atreviria a dir que de les millors notícies, juntament amb Marc Domènech, a qui demà escoltarem en roda de premsa, del que va ser aquesta desfeta 0-1 del Sabadell contra el Real Club Deportivo de la Coruña. De la rereguarda, al davant d'Antonio Sánchez a Marcos Baselga. I de la pitjor defensa de la Lliga, la del Sabadell, com a mínim en números, en gols encaixats, a un atac que de moment no està sent el principal problema de la temporada. 8è atac de la Lliga per gols fets. Per tant, en el cas del Centre d'Esports, sembla clar que una vegada més l'hemorràgia, igual que ja succeïa l'any passat, i no vull fer més comparatives perquè al final és bastant absurd, però sí que una altra vegada el tenim en la rereguarda, però al davant l'equip està veient porteria amb relativa facilitat.
Sí, i això que els dos últims partits a casa, per exemple, s'ha quedat en blanc. No va marcar davant el Fuenlabrada, tampoc no va veure porteria aquest cap de setmana davant el Deportivo de la Corunya. Fins i tot podríem dir que buscant símils entre aquests dos últims partits jugats al Temple, poques ocasions de gol les que ha generat l'equip, però per contra, com dius, els números també salvats una miqueta per la victòria còmoda davant el Sestao River, però són uns números més que acceptables per un equip que, recordem, continua ocupant plaça de descens ara mateix a 3 punts de la permanència. Marcos Baselga, que va ser un dels protagonistes al Tribuna Preferent, a la tertúlia dels dilluns de Ràdio Sabadell i del canal de Twitch d'aquesta casa, per parlar una miqueta de tot plegat, i en la línia del que sentíem ara Antonio Sánchez, doncs l'atacant aragonès també és dels que veu certa millora en el joc de l'equip, tot i l'ensopegada davant el conjunt gallec, davant el conjunt d'Idiàquez de l'última jornada. Assumint, això sí, que de tot el que s'esperava, com a mínim, de tots els objectius que s'havia marcat l'equip a principi de temporada, malgrat que no s'hagi de renunciar, diu, encara a res, està clar que no estan complint amb les expectatives creades.
Sí que es verdad que no hemos empezado como todos nos hubiese gustado, las expectativas estaban más altas. Evidentemente nadie quería estar en esta situación cuando llevásemos 9 jornadas, pero bueno, al final esto es fútbol, es lo que te encuentras y hay que mirar hacia adelante, es lo que te digo. Yo estoy tranquilo porque nos queda mucho, creo que la plantilla tiene mucho potencial, nos falta encadenar un par de partidos con un par de victorias a nivel de confianza, que de verdad que nos refuercen, que la gente dentro del vestuario se lo crea, y yo creo que hay una plantilla para pelear por cosas bonitas.
I en aquest punt de millora, una de la qual estàvem parlant ara fa un moment, és evident que els números al davant no són del tot dolents, però és evident també que els números al darrere expliquen i molt el perquè segurament d'aquesta posició a la taula classificatòria ara mateix del Centre d'Esports Sabadell, sent un dels 5 equips que perdria la categoria en cas que la Lliga, tant de bo que no, acabi abans de jugar la pròxima jornada. S'encaixa amb molta facilitat, els rivals, com hem anat repassant al llarg de les 9 jornades que es porten ja disputades, fan mal al Sabadell amb ben poquet, fins i tot a vegades sense la necessitat ni tampoc de ser ells els creadors del problema, sinó que és el propi el Sabadell, els propis jugadors arlequinats, els que acaben regalant, en aquest cas, oportunitats de gol als rivals. I també per Marcos Baselga, un hàndicap a superar des d'ara ja per mirar de posar en bona via el nou rumb del Sabadell.
La dirección es intentar ser más sólidos defensivamente, quizá en encajar poco, porque yo creo que al final los equipos que están arriba, tanto el año pasado como el anterior, son los que menos goles recibían y bueno, al final la dirección yo creo que es esa. Ofensivamente hoy sí que es verdad que no hemos metido gol, pero bueno, hemos tenido llegadas, hemos generado. Al final eso sí que lo hemos tenido y como tú comentas, pese a la derrota, sí que es verdad que ha sido un buen partido.
Doncs un bon partit també, igual que Antonio Sánchez. Marcos Baselga estava repassant les seves estadístiques, porta a la segona B barra primera federació 95 partits amb el de l'altre dia contra el Deportivo, per tant està a 5 d'arribar al centenar, 20 a la segona B entre l'Aragó i el Balears i la resta tots a la primera federació. Va una de trivial, quants gols diries que ha fet en 95 partits a la tercera categoria?
Home, ni idea, en va fer molts o bastants per ser un equip que va acabar baixant de categoria i sent el QE de la temporada passada amb el Calahorra, però no m'agafes completament.
20 de 95 partits. És veritat, 12 dels quals amb el Calahorra. Per tant, la resta, doncs, 2 amb el Balears, 5 amb el Zamora, i el que ha fet aquí amb el Sabadell, la picadeta per sobre del porter. No són les xifres d'un golejador espectacular, però és veritat que l'any passat 12 gols, i que és molt jove, que té 24 anys, doncs et permeten pensar que pot anar més. Vols una altra dada curiosa? L'any passat en fa 12 amb el Calahorra, però és que la jornada 12, no a la 9 com som ara, sinó 3 més enllà, n'havia fet 3. Ara en porta un. No és tant per posar-se les mans al cap. Si anem a la 22, en els primers 22 partits de Lliga només n'havia fet 4. Per tant, de la 23 endavant, va fer-ne 8.
Deixes que sigui dolent. Quan el Calahorra estava allà de baixada i desahuciat, va començar a veure porteria amb més facilitat l'equip i ell de rebot, o no?
T'ho dic d'una altra manera. Va reenganxar o va fer estirar una mica les possibilitats del Calahorra quan estava ja defenestrat?
Poquetes, però bé, en tot cas...
La xifra és curiosa.
Sí, està curiosa.
De la 23 a la 38, fer 8 gols... També indica que és un home de segones voltes.
Mira, i és un home de... No sé si fixar-se molt o no en l'estadística, però sí de recordar com era la Lliga de l'any passat. Suposo que perquè se la va mirar des de baix i anava relativitzant una mica tot plegat, però en tot cas, bromes a banda, li fèiem la pregunta, i l'escoltàvem ahir al Tribuna Preferent, sobre si és dels que es mira molt la classificació, de si els preocupa molt el fet de veure que l'equip, per exemple, ara ja està a un partit de la permanència. Recordem, 3 punts respecte al Rayo Majadahonda, que és el conjunt madrileny, el que ara marca aquesta salvació en el grup primer de la Primera Federació. Està convençut que faran això de revertir, que l'equip serà capaç de capgirar el mitjó i de situar-se en zona més còmoda? Sobretot, deixa molt clar que són a temps i el tens tots plegats a la comparativa que fa per agafar-se aquest punt optimista. Només cal pensar, diu, a la Morevieta de l'any passat, la dada.
En ese aspecto estoy tranquilo, la verdad que no... Por ahora tampoco estoy mirando mucho la clasificación, más allá, pues bueno, sí, vale, a ver cómo va cada equipo, qué hacen los rivales, pero bueno, es cierto que no llevamos todavía ni un cuarto de competición, o bueno, sí que lo llevamos, pero clavado. Queda mucha competición. El Amorevieta el año pasado para fechas de Navidad iba último y terminó ascendiendo. Al final, la categoría es muy larga.
Sí, pero Amorevieta sí hay un, ¿eh? 2.
I això passa de tant en tant.
Per això.
De bo, que passi, eh? O sigui, no estic em, tirant...
Em conformo amb ser, ara no em ve el cap qui, però un equip que estava aquí a baix i que acaba 7è, 8è.
Mira, no, llavors que estava a baix ara no anava a dir-te amb ser un Cornellà que s'acabés salvant, però clar, per aquestes dates el Cornellà estava prou bé, després es va complicar la vida i va acabar salvant-se.
Ser un Sabadell, per exemple, fa 2 anys, d'estar aquí a baix i després treure el cap i viure amb relativa tranquil·litat, o en Sigalat, fins i tot.
O l'any passat, que l'equip estava en zona de descens, recordem també, en dates nadalenques, i es va acabar engrescant, si no arriba a ser per les dues últimes jornades, però...
Es van engrescar alguns.
Bueno, estava aquí, eh? O sigui, si arribes a guanyar els partits, el tanto.
Un parell de partits.
O sigui,
a la jornada 34 o 35 anàvem així. Després és veritat que a la 36 vas anar animant-te a dir, mira, calla, que ja m'he salvat. Però recordem que si no és per la ratxa aquella, va haver un moment dramàtic que un any abans ho van fer amb més marge. Ho deia per tranquil·litat col·lectiva.
No ho signes, no? Val.
Sí.
Ah, val.
Evidentment que ho signo, evidentment.
En tot cas, la primera prova de foc
que li
arriba...
Hi ha gent que pensa en playoff, eh?
No està bé, que cadascú pensi en el que vulgui. La primera prova de foc, com dic, li arriba a l'equip aquest pròxim cap de setmana al camp del Celta Fortuna. Com dèiem abans, i sobretot seguint amb aquestes darreres jornades, un dels equips més en forma, I això sembla que tampoc no preocupa en accés al vestidor d'Arlequinat, o en tot cas a Marcos Baselga, que és a qui estem escoltant. És dels que creu que ara el Sabadell, més enllà de pensar en aquesta trilogia de filials, en el moment que viu, en el moment que poden tenir els rivals, s'ha de centrar en el seu propi potencial, en fer bé la seva part de la feina i en esperar que aquests resultats acabin donant fruit després de tot el que es treballa durant la setmana, segura.
Al final el calendario pues está así hecho y es lo que te viene, pero bueno, yo creo que no tenemos que olvidar que nosotros somos el Sabadell, que el Sabadell es el Sabadell y que sí que es verdad que no estamos en nuestro mejor momento, pero hostia, yo de verdad realmente confío en la plantilla que tenemos, en los jugadores que tenemos y en que, como es lo que te decía antes, como a nivel de confianza estemos acertados y encadenemos buenos minutos, va a ser muy complicado o tiene que ser muy complicado ganarnos.
Doncs corregeix bé, Baselga, jo crec que se n'adona, diu, ha de ser, no és que és, perquè de moment portem tres derrotes seguides, però ha de ser complicat guanyar-nos, doncs tant de bo que sí. Dos minuts per arribar a dos quarts de dues, tenia pendent el tema de l'11, no et lliures, i és un parlar per parlar ara mateix, però sí que, com que hi ha novetats, sobretot en la figura de Monroy, amb tot el que això implica, i com que hi ha hagut novetats amb la introducció a l'11 de Marc Domènech i d'Antonio Sánchez i el bon paper de tots dos, a una setmana pràcticament vista, queden dies, tot just avui, com dèiem, l'equip s'ha entrenat a la Nova Creu Alta per primera vegada preparant la visita a Terres Vigueses, però anem línia per línia, si et sembla. Ortolà al darrere, crec que inqüestionable. A partir d'aquí, tres centrals, creus que són els mateixos? És a dir, amb Antonio, amb Resta i amb Herrero? Veus potser Ricard Pujol entrant o no?
No, és una opció, però no m'aventura a dir que hi hagi canvi.
Carrión a l'esquerra, sí.
I Monroy a la dreta.
I Monroy a la dreta, reapareix. I aquí el primer meló que vull obrir. David Estals, què fem amb el Xino?
Banqueta.
Banqueta?
Sí. O sigui, el que crec jo que passarà, eh?
Ara m'has enganxat en fora de joc.
Bueno, jo crec que...
Que
anirà a la banqueta. O sigui, veient els precedents de quan s'ha donat aquesta circumstància de veure a Monroy dins del terreny de joc... Jo crec que Estals anirà a la banqueta.
Per tant, ja has resolt i ja has estripat tot el...
Doncs no, banqueta, jugarà el titular i seguim especulant. Vinga,
no, o sigui, has respost ja el que t'anava a dir ara, que dic, aquí me'n sobrava un, perquè si juga Marc Domènech, que ho va fer bé, si juga Cristian Herrera, que per mi és el dubte que pot haver-hi si avances a Marc Domènech o no, Cristian Herrera ha estat substituït últimament bastant més que no pas a l'inici de Lliga, Moyano sí que crec que és intocable aquí en el mig del camp. Jo, en la prèvia, sobretot del partit contra el Deport, trobava a faltar una mica de cames al mig del camp, d'esperit destructiu, no només de construir, i per això jo, en el meu marc mental, t'anava a preguntar si Estals fa la funció, encara que no ho sigui, més defensiva o més de portar cames al mig del camp. Si juga Moyano, què fem amb Marc Domènech o què fem amb Cristian Herrera? Ja l'has resolt, si no fora.
De fet, l'únic dubte que tinc perquè Estals torni al... o sigui, repeteixi a l'11 titular, encara que sigui canviant de posició, no és tant per aquests tres noms que has donat, sinó fins i tot perquè salti de l'11 a Baselga, ara que parlàvem d'ells, i això provoqui que Cristian Herrera sigui el company de feina o de,
és un altre, clar.
O de fatigues amb Manel Martínez, no jugant com a dos puntes, sinó més en aquell dibuix...
Ho pot fer perfectament.
M'imagino més Manel com a referència única, en aquest cas, i Cristian més actuant alliberat, i que llavors Estals sí que doni més múscul, o més velocitat, o més feina a Marc Domènech i a Antonio Moyano, fins i tot, en certa manera, alliberant una miqueta l'ex de l'Alcorcón, no tant en aquest paper de destructor, sinó que sigui Estals el que s'encarregui més d'aquesta tasca fosca, per dir-ho així, i sigui el Moyano el que estigui més alliberat. És l'únic petit dubte que, a dia d'avui, a mi em pot generar. Evidentment, no estic al cap de Gerard Bofill, no m'agradaria estar-hi, tampoc, i no veig una altra possibilitat. A partir d'aquí, pot ser que l'11 sigui tot el contrari del que hem dit, i variï, i hi hagi 4 o 5 novetats amb molts noms ballant per aquí i per allà. Però...
El que sí que no veus cap opció és Guillem Naranjo, que mica en mica va tenir més protagonisme, però encara no.
No crec.
I l'esquema... Suposo que després de com va sortir al Cerro del Espino jugar amb 4-3-3 i com va sortir després el 5-3-2 contra el Depor, insistirem en aquesta segona fórmula. Fins i tot a Majadahonda també es va veure aquest 5-3-2.
Sí, i ja et dic, i si no és amb un 5-3-2 tal clar, aquesta posició de dos puntes, de dos referències al davant, poder tornar una miqueta més allò al 5-4-1, i a partir d'aquí els dibuixes tu com vulguis, els del mig del camp, ja sigui en romba, ja sigui amb dos migcentres més marcats i dos jugadors més oberts, bé, però l'únic dubte que mantinc és si repetir el 5-3-2 tan clar, amb dos puntes del passat cap de setmana davant el Depor, i la possibilitat, ja et dic, de que l'entrada d'Estals o el moviment de peces d'Estals jugar més avançat provoqui no tant la sortida d'un dels tres del mig del camp, sinó que Baselga, doncs, no surti d'inici, com ja l'hem vist també en més d'un partit aquesta temporada, i sigui Manel l'única referència clara, definida, a diferència del que va passar el passat cap de setmana.
Fins i tot no t'he preguntat per Nando, que era una altra de les alternatives aquí al davant. Però vaja, aquí Estals, el paper darrere, de Marc Domènech o de Baselga, amb aquesta loteria que estem fent a dies vista, molts entrenaments per davant, i intentant intuir una miqueta per on poden anar els trets, sobretot per aquestes novetats, per la introducció de dos jugadors que no estaven tenint gaire protagonisme i de la tornada després de la segona sanció de Pablo Monroy. Com diu el Sergi, seria un 5-3-2, però amb molta més mobilitat, amb un punta més estàtic com Manel i amb una plena llibertat com seria Cristian Herrera. Al marge de possibles alineacions, el descans, per ser més estrictament exactes matemàtics del partit a Barreiro, es complirà el primer quart de la Lliga, o dit d'una altra manera, creuarem l'Equador ja de la primera volta. No t'escaparàs tu també de posar-li nota a l'equip, Sergi? M'imagino, puc intuir que és un altre suspens, a no ser que em diguis el contrari, aquí no m'ha sorprès, però avui el que hem fet és preguntar-li a tres companys periodistes que segueixen habitualment al centre d'esports més per la faceta d'arlequinats que no per la de la seva professió. De fet, un d'ells ni tan sols s'hi dedica ara mateix a la professió periodística, però tres arlequinats de soca-rel que ens facin una miqueta de valoració d'aquest primer quart de la Lliga. Hem jugat ja contra la meitat pràcticament dels rivals, la cosa no rutlla, i hem preguntat aquesta nota del que portem de curs. La resposta, aquesta.
La nota d'aquest primer tram de temporada és un necessita millorar.
Gerard Guardi.
Un 4 per un equip desdibuixat, tendre, feble, que segurament ens ha deixat desconcertats després de la il·lusió amb un mercat de fitxatges notable, amb la renovació de la columna vertebral de la plantilla, i ara és el torn de Gerard Bofill amb aquesta nova etapa de tocar les tecles oportunes, de trobar el millor esquema, les millors posicions per ordenar uns jugadors que han de demostrar el seu potencial sobre la gespa, segurament amb la millor notícia, obviant el resultat del passat cap de setmana, amb les bones sensacions davant el Depor, amb algunes pinzellades que ens han d'augurar un futur millor.
Doncs estem vivint aquest inici de curs amb molta preocupació.
José de Besa.
Ja són 4 temporades consecutives on la tardor ens porta més por. Que il·lusió, i això que aquest any semblava que seria diferent. Jornada 9, som el pitjor equip defensivament, 13 gols encaixats, una línia de 5 que fins ara no aporta solidesa i petits amagos de provar amb la de 4, però sobretot la sensació de mancança d'enteniment entre la direcció esportiva i la banqueta, amb un Miqui Lladó que demanava centrals als micròfons i dos d'ells, el Biel i l'Antonio, amb 0 minuts jugats, o la petició d'un pivot defensiu, deixant la idea, abans, a part del lesionat Baena, que els Callejón o Beitia no donen amb el perfil adequat. En atac, 9 gols. No està malament, però fins ara sembla que el Manel és l'únic recurs efectiu. La resta, potser amb l'excepció del Carrión, molt per sota del rendiment esperat, amb molts dubtes, al centre del camp i a la mitja punta. I una lesió, la de Javi Gómez, que ens privava d'un jugador diferent. Ha sigut una bona decisió la destitució del Miqui Lladó. Doncs el futur dirà, però crec que més enllà dels resultats, la segona part contra el Fontlabrada va crear més frustració pel que es va veure a la gespa que pel gol a l'últim minut. I segurament això va ser un plus important. Al futur necessitem 2 victòries consecutives, com l'any passat va succeir amb el Barça B i l'Intercity, o més tard amb el Bilbao Atlètic i a l'Atlètic Balears. No només per pujar la classificació, sinó sobretot per començar a veure les coses amb més tranquil·litat. Un al Sabadell.
Doncs la nota que se li pot posar a aquest centre d'esport Sabadell en aquest inici de temporada,
Joan Barberà.
Òbviament és un suspens, li pots posar un 3, li pots posar un 2, li pots posar un 3,5, li pots posar un 4, el que està clar és que és un suspens, un equip molt i molt irregular i que ara mateix doncs, pot lluitar per la permanència, però per poca cosa més. Òbviament, això seria l'anàlisi fred dels resultats, de la situació i de com està jugant l'equip. El que està clar és que s'ha de confiar, s'ha de tenir una mica de confiança, s'ha de ser optimisme en que tot això canviarà. És a dir, per tant, s'ha de dir, escolta'm, vinga, som-hi, som-hi equip, som-hi jugadors, som-hi cos tècnic, som-hi plantilla, que s'ha de tirar endavant això. Evidentment, sap greu la situació de l'equip, perquè la situació és dolenta, molt dolenta, però, per una altra banda, doncs el que s'ha de fer és confiar en aquesta plantilla, que és la que hi ha ara mateix, i sortir de la zona on es troben els propers partits i que arribin ja les victòries i es redreixi una mica el rumb actual.
Dos quarts i mig de dues, ara et pregunto la teva nota, Sergi, abans del que ens han dit tant el Gerard com el José com també el Joan. Estem parlant, he agafat aquí quatre punts, de tot el que han arribat a dir: desdibuixats, tendres, febles, desconcertats, preocupació, manca d'entesa, ha dit direcció esportiva entrenador, però vaja, era miquillador amb Jaume Milà, irregulars i permanència i poca cosa més. És que, clar, que no falta raó, o sigui, que és normal que siguin aquests els arguments, però tu agafes totes aquestes idees, les poses a la coctelera i ja és el resum del petit calvari amb el que hem començat aquesta temporada.
Sí, amb matisos segurament i amb algunes coses que pots estar més o menys d'acord, però és evident que al final la nota, em sembla que era el Joan que deia, pots posar un 3, un 2 o un 3,5, jo em quedaria amb això, sent molt generós, bé, deia fins i tot un 4.
Sí, sí, entre el 2 i el 4.
No arribaria, jo, la meva nota no arribaria al 4, a partir d'aquí entre el 3,5 i el 4 posa el que vulguis, però és evident que ni per objectiu fixat, ni per aquesta millora que es va fer en el tram final de mercat i que va fer esperançar amb un Sabadell un punt superior al de la temporada passada, quan no estàs complint amb els objectius que tu mateix t'has marcat, sense que ningú des de fora te'ls marqui, sinó que els de dins són els primers en parlar-ho, és evident que no pots parlar d'una nota que no sigui per sota de l'aprovat, clar.
Potser després d'un quart de Lliga podríem estripar objectius, centrar-nos en treure alguna cosa d'aprofit a Barreiro i ja ens ho trobarem més endavant si de cas. Ho dic perquè l'equip està despenjat ja a 3 punts, a un partit de distància de la permanència, i tot just som a l'equador de la primera volta, o sigui, queda moltíssim, però vaja, que no ens desviem fent volar coloms. Tenia aquí una pregunta doble per tu sobre l'anàlisi del primer quart de Lliga, que és: què et preocupa més i a la vegada què t'esperança més del que hem vist fins ara, si és que tens alguna cosa a la qual aferrar-te?
Sí, m'aferro al calendari. M'aferro a que queden tres quarts de temporada.
Estava pensant, tres filials i el Lugo, no?
No.
Ah, no l'immediat, eh?
Tampoc no pensis, eh? O sigui, me'ls miro molt relativament. Traient el Celta, et dic sincerament, igual després te'n dus una rebregada per part del Sanse i del Barça Atlètic, però diria que el Celta és el que més respecte em genera pel fet de jugar allà, pel fet del moment que viu, pel que ha fet de moment en aquest inici de temporada. No és que el Sanse no em provoqui també un punt de respecte i que el Barça Atlètic, ho dic per ordre fins i tot de classificació, no només cronològic de partits, Però el que em fa ser lleugerament optimista és que queda molta lliga. Queden tres quarts de lliga, ja està, fins aquí.
Doncs mira, si t'he preguntat què t'esperança del que has vist fins ara i la resposta és que queda molt...
Ho dic així, que queda molta lliga i que per tant hi ha molt marge de millora, ja
és
està.
És un bon resum també de com estan en el
que
tema.
Què és el que em fa tenir? Que haguem perdut al contrari, o sigui, que haguem perdut 9 jornades, que hagis jugat fins i tot amb equips teòricament fluixos, o que estan demostrant ser fluixos,
Rayo Majadahonda, per exemple.
Sí, i que no hagis estat capaç, ja no et dic de guanyar, dic de competir amb ells. És realment, sí, ho focalitzo en un únic partit del Cerro del Espino, si vols tu, però em preocupa. Em preocupa que al final la victòria...
SDL també,
que per exemple... contra el Logroñés de casa és el que anava a dir, que guanyessis a Osasuna com el vas guanyar. Clar, és que al final treus el partit del Sestao i el partit de la Ponferradina per la dificultat de jugar allà...
I té matisos el del Sestao també.
Però bueno, el del Sestao al final guanyes, sí, i guanyes bé, sí. I ja està. I deixes la porteria a zero, tot el que tu vulguis. traient el de la Ponferradina pel nivell del rival i per la dificultat de jugar allà i per com va jugar l'equip, i treus el partit del Sestao per aquesta comoditat final, i poc més rescato de la temporada, eh? Petits flaixos de moments molt puntuals, d'allò de... Els més optimistes diran, sí, però i si haguessis... Vale, doncs agafant-te només aquests petits, i si haguessis fet que no has fet... Em genera molts dubtes i estic d'acord amb aquests problemes de feblesa defensiva, aquest punt d'irregularitat de no haver trobat fins i tot ni un equip tipus a l'hora de confeccionar-ho, falta d'alguna peça, dèiem, sembla el Gerard Guardi un notable en el mercat de fitxatges. Jo, veient el resultat, potser hagués posat el notable sobre el paper. Veient algun resultat del que estem veient, hi ha algun jugador que em genera molt dubte i trobo a faltar, com hem dit ja en alguna ocasió, alguna peça que crec que no s'ha acabat de trobar, o no s'ha pogut, o no s'ha volgut fitxar en aquest mercat d'estiu. Hi ha marge, sí, hi ha marge de jornades, hi ha marge de mercat d'hivern, si l'economia, que aquest és una altra carpeta que algun dia haurem d'obrir...
Quan t'ho diguis.
Sí, però vull dir que és una situació que és una evidència, o sigui, al final van passant també, igual que les jornades, també van passant les setmanes, i no hi ha vida més enllà, que diria algú. Per tant, al tanto, que també ens estem focalitzant, em poso en primera persona, si cal, ja vindrà el mercat d'hivern, i com l'any passat podrem fer... i no fos cas que no puguem fer res del que volem fer.
Doncs queda dit. A mi em preocupa que en el món del futbol normalment es diu, no, si tu tens la porteria coberta i el davant cobert, amb això normalment ja tires. Hurtolà, tot i haver generat algun dubte, per mi és un molt bon porter de la categoria. Al davant tens un Manel enratxat i fins i tot tens la sensació que Cristian Herrera, a poc que vagi a millor, t'aportarà gols, perquè t'ha de portar gols, i Baselga, la sensació és que tard o d'hora també veurà porteria, i en canvi em preocupa tot l'eix central, o sigui, em preocupa la línia defensiva focalitzada en els de dins, no a les bandes, perquè Monroy i Carrión em semblen bons carrilers, i em preocupa la figura de l'estoper que tant trobem a faltar sense Baena, però vaja. Doncs les primeres notes del curs, primer quart de la Lliga, aquest anàlisi que ja hem fet, simplement per arrodonir-ho. Sergi, ara vaig amb el tema de la Primera Federació i de possibles rivals de més endavant que tindran baixes, però abans fes-me una mica de resum de com queda la setmana.
Sí, demà de nou entrenament, evidentment. Serà a l'estadi, per cert, a la nova Creu Alta, s'entrenarà ja l'equip, i després la roda de premsa que deies ara fa una estona de Marc Domènech, la seguirem en directe aquí a l'Hotel Suís.
En el césped infame de la nova Creu Alta, que va dir
Idiaque. Sí, després d'aquesta primera titularitat del migcampista barceloní, doncs demà passarà per la sala de premsa Miguel Quereda i, com dic, la seguirem en directe, i tot parlant d'aquesta desena jornada ja, aquest partit contra el Celta Fortuna a Barreiro. Dissabte, recordem, horari un pèl estrany, després d'aquell canvi que es va produir, estava programat per les 5, finalment és a les 4, des de 3:45, des de les 3:30, 15:30 pels rellotges digitals, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Crec que ho hem comentat, però l'equip viatja en avió, torna per carretera.
En carretera. I la mar de contents. Més val que guanyi.
Sí. Vigo, Sabadell, en un autocar no t'hi vulguis trobar,
És una excursió. I bona, que més val que guanyin, perquè si no, les 11 horetes mínim que es fotran es poden fer molt i molt llargues.
Més de 1.100 quilòmetres. Remata-m'ho, va, Primera Federació. Avui teníem l'Ivan Lechuga, l'estudiant en pràctica, remenant el tema de les convocatòries internacionals, que de retruc afecta aquesta vegada positivament al centre d'esports.
Sí, perquè avui la Federació Espanyola ha donat a conèixer la llista de convocats per la sub-17, la selecció sub-17, la rojita, molt petita, que juga al Mundial a Indonèsia. Atents, perquè el Mundial ha jugat del 10 de novembre al 2 de desembre. Hi ha 8 jugadors del Barça convocats. Per què ens hem focalitzat en el Barça? Perquè recordem que el Barça B, o el Barça Atlètic, com li diuen ara la marca de la casa, juga contra el Sabadell, o el Sabadell visita el Barça Atlètic, el dia 11, és a dir, un dia després que comenci aquest Mundial. Doncs bé, avui a l'Ivan Lechuga, com dius, fem feina, s'ha fixat que hi ha 5 jugadors que habitualment estan en dinàmica del Barça Atlètic i que, per tant, han estat convocats per aquest Mundial. A apuntar, Cubarsí, Héctor Fort, Marc Bernal, Pau Prim, i aquesta última joia de la Masia no ha jugat gaire amb Rafa Márquez. De fet, ha jugat només un partit amb Rafa Márquez, però tu, diumenge passat contra l'Atlètic Club, va debutar i va marcar. Com vols que li digui? Com és o com li diuen? Guiau o com toca? Marc Guiu, doncs convocat també per aquesta selecció sub-17 i, per tant, baixa pel juvenil A, si ho volem pel seu equip habitual, baixa pel Barça primer equip, per aquesta última convocatòria, però per si Rafa Márquez també el tingués en ment per jugar contra el Sabadell, també es baixa el nou, aquesta nova perla de la Masia, com diem, que ha estat convocada per la selecció sub-17.
I també Bernal, que va ser l'autor del gol més precocitat de la història de la Primera Federació, va marcar Sestao aquesta setmana, ho dèiem ahir, tot just amb 16 anys, i és el jugador més jove en marcar, per tant, aquest moviment de peces de jugadors que tiren cap a dalt, no només Guiu, sinó Bernal, que també va marcar. Estava mirant ara, m'estava tornant absolutament boig, John Martín Vicente està convocat també de la Real Sociedad. És un futbolista de sí, 17 anys.
Diria que van convocats, tampoc és que vagin molt sobrats, diria que van convocats just entre la jornada del Sanse i la del Barça Atlètic, tot i que és per jugar un Mundial, i a Indonèsia. Però acabarem de veure. Tampoc ens hi hem escarrançat molt més. Per tant, hem focalitzat en aquest partit que sí que afecta directament, que és el del Barça Atlètic, que jugarà, com diem, dissabte dia 11, un dia abans, o un dia després, millor dit, que hagi arrencat el Mundial Sub-17 amb aquests 8 jugadors del Barça o del Futbol Club Barcelona.
Sí, tu creus que John Martín Vicente, amb 9 partits jugats i un gol amb el Sanse a la Primera Federació, podrà venir a Sabadell abans de marxar?
T'ho dic d'aquí una estona, si vols, vale?
Jo diria que estarà així. Potser també és una baixa més a tenir en compte. Sergi Garcés, gràcies!
Apa, fins ara!
2 minuts, gairebé 3, per sobre de 3:45. Una aturada en el camí. Hem de parlar encara de futbol juvenil i de futbol sala després de la publicitat.
La marca UAC presenta la festa de Halloween 2023. Combinem la millor música electrònica amb una decoració espectacular. Vin el proper 28 d'octubre a partir de les 12 de la nit a la sala Rebel de Castellà del Vallès. Prepara't per una nit terroríficament increïble. L'ànima de la nit serà la música techno més actual, amb 6 hores de non-stop amb els DJs. Aitor Ronda et portarà un viatge sonor sense alè. Paula Cazenave com a convidada d'excepció. Un back-to-back entre John B. i Frank Kairos. I en una war-up de primera, amb Petec Mou. El proper 28 d'octubre a la sala Rebel de Castellà del Vallès, al carrer del Capcir 5. Festa de Halloween 2023.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Don't forget my love.
10 minuts clavats ens queden de programa d'Hotel Suís d'aquest dimarts 24 d'octubre. De seguida el Sergi Parc parlant de futbol sala aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Abans, la divisió d'honor juvenil amb la cara de la moneda pel Sabadell i la creu aquesta vegada pel Mercantil. Amb un canvi de tendència curiós, el centre d'esports va assolir el primer triomf local de tota la temporada, mentre l'equip gracienc va encaixar la primera derrota fora de casa a domicili del curs. Comencem pel juvenil A del centre d'esports, que va aconseguir, com diem, aquesta gran victòria in extremis contra el Cornellà en un partit esbojarrat que va acabar 4-3. Un gol molt matiner del Sabadell a la primera jugada. El va capgirar després amb 3 gols al primer quart d'hora de joc al Cornellà. Just després del descans es va igualar l'enfrontament i al minut 90 un gol des de la frontal d'Ethan Rosena va donar els 3 punts al primer juvenil del Sabadell. Es quedaven per primera vegada aquests 3 punts a Olímpia. Albert Milà, l'entrenador, es mostra molt satisfet amb la capacitat de reacció de l'equip, tot i anar perdent 1-3.
Ja ens tocava una alegria, eren partits patint i encaixant al final, i molt contents per la feina de l'equip, molt contents perquè l'equip es sobreposa. Comença a guanyar el 1-0 el primer minut i a 10 minuts et fiquen 3 gols, et fiques 3-1 i i remant i ho aixequem. Molt content.
El Sabadell s'allunya del descens gràcies a aquest agònic triomf. El tècnic assegura que els 3 punts són la recompensa a la feina feta entre setmana.
També s'ho mereixen. Al final porten treballant i treballem entre setmana com bojos i aquestes alegries és el que diuen, que el futbol t'ho torna i avui ens ho ha tornat.
La creu de la moneda, com diem, pel Mercantil amb la derrota a Saragossa contra el Racing Club Zaragoza per 2-1. Més enllà del resultat, els graciencs van acabar sobretot amb el delegat expulsat, amb el segon entrenador també, i amb un jugador, el capità Frank Borrego, fora també per increpar l'àrbitre desaprovant alguna de les seves decisions. Aficionats locals situats en una graderia supletòria entre les dues banquetes van propinar insults, fins i tot escopinades cap a la banqueta blaugrana, i de fet l'entrenador Carlos López denunciava així tot el que va succeir.
L'Òscar, al final, va haver-hi un moment del partit que no es va aguantar perquè van escopir a Fran, que passava per allà al costat, a un jugador, al capità, va fer com un intent de d'allò i, joder, tal, que no cal citar, i l'Òscar es va girar i òbviament, doncs, l'àrbit entenc que l'expulsés perquè no et pots dirigir al públic, però ja et dic, és que és una grada supletòria entre dos banquetes que no entenc com això es pot permetre que succeeixi. I com et deia, doncs, la primera part amb totes aquestes coses i ells que ens van fer dos gols, doncs ens va posar el partit molt costa amunt.
El Mercantil és setè a la taula ara mateix, amb 13 punts, un pèl despenjat ja de la part alta, però això sí, 8 punts de marge sobre el descens. El tècnic dels blaugranes també ha expressat la seva insatisfacció al marge d'aquests incidents amb la graderia supletòria darrere de les banquetes, amb la primera part feta pel seu equip, i comenta d'aquesta forma la derrota.
Va ser un partit molt complicat, ells la veritat és que tenen un camp difícil, petit, allà la gent apreta bastant i bueno, crec que no vam adaptar-nos bé al context dels primers minuts. Vam encaixar un gol, després, molt poc després, un penal bastant dubtós, deixem-ho així, doncs, que pot senyalar l'àrbit i el senyala i ens posem 2-0 i la veritat és que, tot i marcar abans del descans el 2-1 i després la segona part sent molt dominadors, a la primera part vam fer una miqueta el passarell i després ens va passar factura d'haver d'anar tot el partit, doncs, a remolc, i al final, doncs, bueno, no vam ser capaços de donar-li la volta.
Doncs més clar, impossible, vam fer una mica el passarell, deia Carlos López de la primera part. Tot això a la divisió d'honor juvenil, un grau per sota, la Lliga Nacional, el segon juvenil del centre d'esports, va tornar a caure derrotat a Olímpia davant l'Olot 0-2 i només suma 4 punts, una única victòria en les 6 primeres jornades. L'equip d'Isaac Marcos és 14è a la Lliga després d'aquest mal inici de temporada i aquesta setmana visitarà l'Espanyol B.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Venim d'un partit estrany, el 4-3 del Sabadell juvenil contra el Cornellà, i a la segona B de futbol sala continua també la bogeria en els partits de l'Escola Pia i del Natació Sabadell. Un altre cop, i ja en van uns quants, els seus respectius enfrontaments es van decidir justament en els últims segons. Som a futbol sala. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
I home, realitzador, també. Al Tribuna Preferent ahir, al Twitch de Ràdio Sabadell, els dos partits van acabar amb empat. Amb alegria per uns, podríem dir, decepció pels altres.
Sí, l'alegria per la Pia, que va treure un meritori empat a 5 contra un dels equips més destacats d'aquest grup 3 de la categoria de bronze, el Mataró, i meritori també perquè perdia per 4-1 després d'una mala primera part. Però com diu el pivot Marcel Bravo, l'esbroncada al descans de l'entrenador de Pedro Donoso va donar els seus fruits.
Pedro, el temps, bueno, el descans ens, bueno, ha fet el que havia de fer, ens ha fet tot una mica de bronca, bueno, ens ha motivat a tots a seguir lluitant i hem sortit amb una altra cara a la segona part. I això Pedro ho té molt. Te'l creus, et fiques en partit i aquí, bueno, sense Pedro ja dic jo que no haguéssim remuntat. Així que també li hem donat el seu mèrit.
L'efecte Donoso, que va donar els seus fruits, Adri, en aquest temps de descans per donar aquesta reacció a la Pia i també per esperonar a un Marcel Bravo, que va ser l'home més destacat del conjunt escolapi, autor d'un hat-trick i autor també del gol de l'empat a 5 final a tot just 49-50 segons del final aproximadament. Per tant, decisiu el paper del pivot i ell mateix, Marcel Bravo, es mostra ben content per ser, com diem, revulsiu a l'equip.
Intento donar sempre el meu màxim. La setmana passada sé que no vaig estar tan bé. Aquesta setmana ha estat una mica millor. I al final jo sóc partidari de que els gols són a conseqüència del bon joc. Llavors, doncs, bueno, sempre intentar fer el millor i si puc marcar-ne 3, doncs el marcaré 3. Si puc marcar 4, em marcar 4. Però, bueno, lo important al final és l'equip i el fet de que seguim 600, 11 punts, bastant sòlids. Això és el més important de tot.
I si en fa 5, que siguin 5. Per cert, després d'aquest empat a 5, Adri, el Mataró va tenir una claríssima, que no sé com va fallar un ex del club, com és el Pipa Ortega, i just després Jordi Cerdà va tenir un mà a mà al final que tampoc va saber encertar.
Per recopilar, si no m'erro, la Pia ha viscut ja 3 finals de partit de bogeria, de moment. Aquest, el de l'estrena contra les Corts, i el de la setmana passada a casa contra el Montsant, que déu-n'hi-do. Però és que el club en porta unes quantes també aquesta temporada, eh?
Et faig jo aquest recopilatori dels nedadors. Primera jornada justament contra el Mataró va ser de bojos, amb un gol del club a 7 segons del final, però després un altre del Mataró per signar l'empat sobre la botzina. A la Copa del Rei, si ho recordes, a València contra el Pilar, per forçar la pròrroga, el club va marcar...
Un golàs,
i també sobre la botzina. I aquest cop va ser a la pista de les Corts, empat a 3 final, però en aquest cas amb gol encaixat a 50 segons, com dic, del final. Diu el tècnic Pau Machado que per les característiques tant del seu equip del club com de l'escola Pia és propici que es donin aquests finals.
Crec que som un perfil similar amb la Pia en quant a això. Tenim el joc de 5 molt treballat i es nota que confiem molt en aquesta situació tant el Pedro com jo. Al final... crec que som dos equips que ens agrada en aquestes situacions arriscar per guanyar i al final, doncs, bueno, de cara a l'espectador, crec que és xulo, no? Perquè sempre veus a l'equip que vol anar per la victòria i, bueno, doncs assumeixes el risc que no tens porter, però confiem en aquesta situació perquè ens donarà més que ens traurà, crec.
La teoria de Machado, però llàstima que al club li va tocar viure la creu a la pista de les Corts, perquè va començar molt bé la cosa, amb 0-2 a favor, però es va acusar la fatiga del partit de la Copa del Rei d'entre setmana, de la setmana passada, i a la segona part doncs es va patir. Amb 2-2, Luis García va posar per davant els nedadors un altre cop a 2 minuts del final, però finalment, com diem, es va restablir la igualada. Machado subratlla la part dolenta del fet d'haver tingut aquests partits de Copa pel mig fins fa res.
Al final notes... afrontàvem la Copa com un premi, ja que li donàvem molt de valor. Jo des de l'inici sempre us ho he dit, no?, que li donàvem molt prestigi, no havia gaudit d'aquesta competició. A Manresa vaig classificar-me i no en el no seguir l'any següent, pues, no la vaig poder gaudir. Aquest any, pues, que em toqui el premi que s'ho van guanyar ells, pues, l'he gaudit moltíssim, no? I li donava molt valor, però sí que és veritat que té un desgast, ja no només físic, perquè et fan el límit, són eliminatòries que sembla que és un partit igual, però té aquesta càrrega emocional i aquesta càrrega que física, que saps que si perds te'n vas fora.
I amb aquests empats, Adri, doncs la classificació al club continua invicta després de 6 jornades i marca la zona playoff amb 14 punts, mentre que la Pia sisena amb 3 menys i no és invicta, però no perd des de la primera jornada. Per cert, Adri, aquest cap de setmana no hi ha jornada de segona B.
A punt et queda. Gràcies, Marc, fins ara.
Adéu, Adri.
Demà aquí a l'Hotel Suís tindrem en directe a Marc Domènech en roda de premsa a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. Tindrem segona catalana de futbol territorial masculí, una mica de bàsquet, de voleibol, de tenis taula i també els partits del Sabadell Rugby Club i de les filadores del Vallès. M'he deixat de preguntar-li, Sergi Parc, quina nota li poses tu al primer quart de temporada del Sabadell?
Un 3 li posaria.
Doncs un 3. No tenim massa moments més per argumentar-ho, o sigui que amb el 3 ens quedem i amb l'abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar, l'Helena Molís, ara que comença el Notícies Migdia, que li posi també la nota que vulgui al centre d'esports. Per recuperar el programa d'avui, com sempre, el podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm. Un 0, diu des de l'altra banda, exigent, l'Helena Molís. Que vagi molt bé, adeu-siau, bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.